estem a la recta final. Vostès pensaran, ja tocava. Esclar, amb 13 això s'ha estirat una mica. Acaba de fer la porra, vagin a saber si s'ha col·locat en primera posició, no? Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Que sou la favorita?
Per Esquerra Republicana, sí, evidentment.
I per algú que no sigui d'Esquerra Republicana?
Doncs esperem que també, esperem que sí, que siguem la favorita.
Teniu aquesta sensació o no?
Home, una mica sí, perquè clar, també a l'haver estat 4 anys de govern, crec jo, que conec molta més gent i molta gent et saluda pel carrer i clar, molta gent et diu, vinga, va, alcaldessa, endavant. Però jo a tothom li dic, bueno, hi ha molts partits, la cosa està encara molt renyida, o sigui que tampoc està tan clar. Però sí, nosaltres per ganes i il·lusió que no quedi.
Us preocupa alguna cosa ara?
Bueno, ara, la veritat, acabar la campanya, perquè estem ja
bastant... Amb això em sembla que coincidim amb la majoria, eh?
A més, venim els partits més grans, venim d'una altra campanya i, clar, i a més amb la feina del dia a dia, que no s'atura, que a vegades la gent es pensa que ens hem aturat i no, no ens hem aturat els que estem treballant a govern. I, per tant, clar, jo encara... a més, també... al final de la legislatura, que no sabia el que era, perquè encara no havia tingut un final de legislatura, i també veus que s'han de tancar moltes coses, molta gent vol parlar amb tu perquè han quedat coses pendents, que allò que al final com queda, i clar, hi tinc una agenda ja doncs, molt, molt, molt apretada.
Sí que surt una qüestió. Evidentment estem a la recta final de les entrevistes i hem arribat als candidats o les candidates que han de respondre també per allò que s'ha fet. A part de parlar del que es farà, teniu la sensació aquests dies que heu de respondre més per allò que heu fet o podeu exposar més allò que voleu fer?
Home, nosaltres, clar, nosaltres volem parlar molt de projectes perquè entenem que la gent també el que vol saber és, bueno, si arribes a l'Ajuntament, tu què faràs i quins projectes tens, sobretot de futur i projectes també amb una mirada llarga, diguem, no aquelles petites coses, sinó... Què vols per Sitges, no? Des d'ara i pel futur. Però també és molt lògic que la gent et digui, escolta'm, tu has estat governant i moltes vegades et diuen, i això doncs, per què no ho has fet, si ho estàs dient ara, amb tota la raó del món, no? I per tant també hi ha moltes coses que s'han d'explicar, no? Quan vam arribar, què ens vam trobar, què hem fet i què no hem fet, això s'ha d'explicar.
Abans d'obrir aquest pot, sí que tenim la sensació que Aurora Carbonell, en les seves intervencions públiques, pica una mica cap a aquells o aquelles que creu que fan... promeses d'una forma molt lleugera. És així?
Sí, bueno, en general, jo diria que en general, tots els partits he vist que algunes coses són molt a la lleugera, que es diu farem això i farem allò. Després jo, com tinc molta empatia, també em poso en el seu lloc ara fa 4 anys i penso, bueno, jo també era de les que deia, és que no entenc això del top manta, per què no es posa policia i s'arregla ja? No, ara que he estat a dins, doncs ho veig que no s'arregla d'aquesta manera. Llavors també els entenc una mica, que hi hagin coses que ho vegin fàcil i quan entres a dintre, coneixes bé l'administració, coneixes bé la tramitació, els procediments, doncs ho veus d'una manera molt diferent i hi ha moltes coses que no es poden dir alegrement, això ho farem ja i ho farem en 2 mesos, no?
Com que tindrem ocasió de parlar de tot plegat, si voleu obrir pot, aquí hi ha 10 preguntes per Aurora Carbonell i ella anirà agafant amb força, amb decisió. La primera,
aquí, la, de sobre,
la que vulgueu, la que us vingui de gust.
La remenarem una mica.
Al final, com deia aquell, com que hauran de passar per totes. Primera pregunta. Vaja, què penseu fer per les platges i per la conservació del medi?
Mira, bona pregunta, precisament m'ha tocat a mi. Doncs mira, aquests dies ho estava dient avui amb un que em deia, oi, tornen a vindre amb el temps el cap de setmana. Dic, mira, vaig boja a les platges perquè, clar, la gent et demana, posa les passeres, que estigui net, passes el tractor, bum, torna a venir un temporal. Jo crec que el que ens hem d'acostumar és que la platja és un parc natural. Hi havia un senyor, me'n recordo, de Garraf, que sempre m'ho deia, és el parc natural de Sitges. Tenim el parc natural del Garraf i el parc natural de les platges. Per tant, és un ecosistema i és un espai natural que, com a tal, l'hem de preservar i respectar. El que no podem pretendre és tenir unes platges de mentira, diguem, com si, jo a vegades ho dic, com si fos un portaventura, no? Canyalló d'Indonèsia. No podem pensar que les platges de Sitges són això. Són platges naturals, que a vegades hi ha mal temps, a vegades hi ha algues, que vol dir que hi ha un ecosistema viu i ric, a vegades hi ha la sorra està millor o a vegades està pitjor. És cert que com hi ha una activitat econòmica, s'ha de treballar, s'ha de netejar, s'ha de passar la màquina, evidentment volem tenir unes platges fantàstiques a l'estiu perquè tenim activitat econòmica, però també hem de ser realistes que és un entorn natural i no, a vegades no es pot estar al 100% perfecte perquè hem de respectar doncs, això que hi ha tormentes i que de cop i volta doncs, hi ha esvoranys, sí, doncs ja passarem la màquina, però ha d'haver-hi aquest equilibri entre l'espai natural que és i l'activitat econòmica, o sigui, ni un sobre l'altre.
Un punt a partir d'aquí, ha canviat la vostra manera de percebre les platges i tot el que les envolta des que veu entrar en bar?
Sí, sí, sobretot perquè he vist que la gestió és molt, molt complexa, sobretot en el sentit de les administracions que toquen la platja. Això que hi hagi el Ministeri de Costes que diu una cosa, bueno, que són els propietaris de moment, que hi hagi després la Generalitat, que són els que fan tots els usos, l'Ajuntament amb el que té competències, algunes platges toca ports. Vull dir, clar, hi ha tanta administració que costa molt fer coses, costa molt.
Esteu per la regeneració, sí o no?
Sí, nosaltres pensem que sí, però s'han de buscar sempre, sobretot, els sistemes més naturals possibles i tenint en compte això, que hi ha coses que, ojo, jo he sentit en alguna conversa d'aquestes que diuen, no, doncs s'ha d'eliminar el port d'aigua dolç. Home, vull dir, clar, hi ha coses... O algú que ha dit, no, fins que no es tregui tot el passeig no podrem tornar a tenir sorra. Clar, hem de ser realistes, vull dir... Es podrà fer el que es pugui fer, evidentment, sempre respectant la natura, però clar, no canviarem ara tot l'entorn de Sitges traient els espigons. Per tant, regeneració de platges sí, però sempre tenint en compte el que tenim i fins on es pot arribar.
Us val el projecte d'espigó submergit a la platja Sant Sebastià amb les al·legacions que s'hi van presentar?
Sí, de fet, vull dir, el projecte aquest el va fer Costes i el van fer experts, vull dir, a vegades s'ha dit molt també lleugerament, ui, mira, l'han tirat enrere perquè estava mal fet. Jo no sé si estava ben fet o mal fet, però eren enginyers i eren experts i era gent que n'ha fet moltíssims d'espigons aquests. A Barcelona hi ha un munt d'espigons submergits que els van fer els mateixos, per tant, jo vull respectar la feina d'aquesta gent i jo crec que és una bona opció, que s'han de mirar millor i, evidentment, tal com diu el Ministeri, amb diner públic i una obra tan gran, s'ha de mirar fins amb lupa que es faci perfectament i si surten al·legacions, evidentment que si s'han d'estimar s'estimen, però jo penso que era una de les bones opcions. A més, penseu que a l'espigó de la platja Sant Sebastià era només per la platja Sant Sebastià perquè amb cada platja, diguem, es volien fer actuacions diferents perquè són diferents les platges.
I una darrera, fins que això no estigui resolt, la draga cada any?
Bueno, la draga aquest any ja no ve, per exemple. O sigui, la draga també... Pel fet de que ha de ser tan respectuós amb el medi ambient, és cert que cada any costa més. No de diners, costa més sobretot de tramitació, perquè han de fer, ho ha de mirar tantes administracions, abans no ve la draga, s'ha de mirar la sorra d'on es treu, analitzar aquesta sorra, quan es posa a analitzar aquesta sorra, per on passa, quins dies fa, capitania marítima, ports, costes... Vull dir, és una tramitació tan costosa que tarda molt de temps i tenim el risc, com l'any passat, que va venir la draga quasi en ple mes d'agost i això no ens ho podem permetre. Què vam dir aquest any? Vam dir, bueno, com veiem que anem pel mateix camí, no portem la draga i farem, que ja les hem fet, aportacions puntuals. Les hem agafat d'altres platges i hem posat sorra puntualment amb un camió, vull dir per terra, allà on feia falta. Una altra pregunta.
Segona pregunta. Què penseu fer per millorar la seguretat? Si és que creieu que Sitges pot tenir o té problemes de seguretat.
Sí, en aquests dies també he sentit molt que es parla molt de la seguretat, que falta més seguretat a Sitges. Els números ens diuen que Sitges és una ciutat bastant segura. Jo ja sé que hi haurà gent que ens dirà, ostres, les botigues, sí, he tingut moments de molta inseguretat. També hi ha hagut el Vinyet. Jo recordo una època que van robar molts cotxes a la zona del Vinyet. També l'altre dia em deien de Montgavina, que per darrere al parc els hi entrava gent. Vull dir, segur que hi ha llocs, a mi m'han robat el mòbil o a molta gent li han robat la moto. Segur que hi ha moments i puntuals que pot haver-hi clima d'inseguretat. Però és cert que els números no ens diuen això. Per ser una ciutat que rep tantíssima gent, jo últimament ho estic dient molt perquè tenim estudis que ens diuen que en els darrers anys hem rebut més de 3 milions de persones cada any, amb les festes que tenim com Carnaval, Gay Pride, Patchwork, tot això, els números que té la policia no són d'inseguretat. I de fet, totes les enquestes que fem als turistes, una de les coses que valoren més és que creuen que Sitges és un lloc molt segur. Que també hi ha turistes que els han robat, seguríssim, però en general no és un lloc molt insegur, Sitges. Per tant, jo crec que la política que s'està portant és bona, segurament sempre caldrà reforç, és veritat que anem molt justos de personal, per això mateix que dic, perquè fem moltíssims esdeveniments, perquè tenim molta més gent de la que normalment hem de tenir, per tant, sí que necessitem més personal, això és evident, i més per arribar a Garraf i botigues i tot el que hem d'arribar, però en general no, jo no crec que sigui bo dir que sí, ja es necessita més seguretat, perquè molta problemàtica, jo crec que la feina s'està fent bé, perquè els números així ens ho diuen.
Per no entrar en una guerra de números, però per dir-vos-ho a partir del que ens comenten altres candidats, més Mossos, més policia o la possibilitat de contractar vigilància privada en moments puntuals?
Jo crec que falta més policia local, això és evident, perquè anem justíssims, i sobretot això, no?, amb els moments aquests puntuals que fem tants actes. El tema de la policia privada ha anat funcionant amb el tema del Top Manta. Jo personalment no crec que sigui la solució amb el problema del Top Manta. És una miqueta un parche, com molts altres que hem anat fent, ocupant l'espai o així. El tema del Top Manta va molt més enllà, perquè és un problema social i va molt més amb la llei d'estrangeria, més que d'això.
I arribarem en algun moment.
Ara, puntualment, doncs, ens ha funcionat bé, i els Mossos també és un col·lectiu que es queixa molt, molt, molt de falta de personal. Vull dir que, de fet, estan els dos cossos, estan igual, estan amb molta falta. Per tant, jo diria que potser fa falta en els dos cossos personal.
Tercera pregunta. De les 10 que tenim per Aurora Carbonell, què penseu fer per afavorir l'assistència social sanitària i la reobertura del CAP?
Bé, en el tema del CAP, nosaltres últimament ho hem estudiat força, sobretot perquè vam anar a parlar també amb la directora del CAP, perquè tenim opinions contradictòries, no? Tothom et demana el CAP, no?, que ha d'estar obert totes les hores del dia i tal, però els treballadors d'allà, i fins i tot la seva directora, diu, home, els números també diuen que no s'utilitza tant, que no és necessari que estigui 24 hores obert 365 dies l'any. Clar, és l'assistència pública que tothom té dret, és veritat, però també és veritat que la sanitat pública està encaminada a no tenir tants ambulatoris oberts 24 hores al dia i tot, sinó a fer molta més atenció domiciliària i més dirigida, diguem, sobretot amb les noves tecnologies, amb les ambulàncies medicalitzades. O sigui, el que la medicina ara actual està tendint a fer és a fer això, atenció més personalitzada, no tenir molts CAPs oberts, perquè això és molta despesa. Però sí que és cert, jo de fet vaig parlar amb l'Alba Vergés, la consellera, perquè el que sí li vaig posar sobre la taula són aquests números que diguem, de 3 milions de visitants, tal, i ells mateixos estan mirant, i jo espero que sí que ho facin, d'obrir el CAP 24 hores durant els mesos d'estiu. Jo penso que durant quan tenim tantíssima gent sí que és molt necessari, i potser fer una combinació, no?, de tenir sobretot un pack que es diu, que és això de tenir un metge, un infermer i tres o quatre persones només durant aquelles hores, i durant la resta de l'any sí que amb l'assistència telefònica i amb l'ambulància medicalitzada i que es pugui anar a casa a atendre absolutament a tothom, potser sí que es podria fer. O sigui, potser no cal que estigui obert tot l'any, però sí que almenys els mesos d'estiu que hi ha tanta afluència de gent, això sí, perquè és que si no col·lapsem els altres hospitals, com els Camils.
Té un punt de paradoxa, no? Sí. Es va tancar el CAP per la crisi, sí, i ara l'estadística dels números de l'ús, sí, assenyalaria, segons els professionals, que tampoc faria tanta falta reobrir el CAP 24 hores.
Sí, i jo tinc una foto amb la llavors diputada Anna Simó el 2011 amb un cartell quan van tancar el CAP queixant-se i cridant que no podia ser que el CAP.
Perquè, esclar, tanqués, si va haver raons per tancar-lo.
Sí, però jo sé que jo he parlat amb molts, amb més que tinc família, no?, que són metges, i he parlat moltes vegades amb ells d'això, i ens diuen és que la tendència de la sanitat pública no va cap a on era abans, que era tenir molts ambulatoris oberts 24 hores amb tot. Bueno, i a més, a vegades ens diuen, no és problema de diners, perquè he sentit algú que ha dit, pues que l'Ajuntament posi els diners, no és problema de diners, el problema més gran és de personal, no hi ha metges, no hi ha suficients metges, i no hi ha metges, tampoc hi ha suficients metges disposats 24 hores treballant tots els caps de setmana. Amb això, el problema del personal és el problema més gran que tenen ara per ara.
Ara anava a dir, perquè us hi deuen pagar una misèria?
Bueno, jo també ho havia dit, sí, però també perquè a vegades hi ha gent que doncs, al cap de setmana tampoc no vol treballar.
Un apunt només sobre això. Valdria aquest raonament per les farmàcies també?
Bueno, les farmàcies és una història a part, perquè les farmàcies és una empresa privada, per tant, si no obren és perquè ells no volen, i a més ho diuen obertament. Jo crec que les farmàcies és un altre punt. Jo aquí no, jo apuntaria que les farmàcies sí que penso que haurien de ser més solidàries, no, amb el poble, i alguna farmàcia s'haurien de posar d'acord. Vull dir, hi ha molts llocs que no hi ha ambulatori a la nit, però en canvi farmàcies n'hi han. Aquí no s'entén perquè no es posen d'acord entre ells i no hi ha alguna farmàcia que durant la nit obri. Això és, jo veig que purament és sentit de negoci. És
en qualsevol cas, la vindicació d'Esquerra Republicana seria més pensar en un cap 24 hores durant els períodes de gran influència de públic a Sitges, sí, que no pas durant tot l'any.
Sí, i una altra reivindicació que ens han fet també des de l'ambulatori és que ells el que prefereixen, sobretot, és un ambulatori més gran. Més gran i sobretot amb més capacitat
dotació,
amb més dotacions. Perquè jo també els havia comentat que s'estava plantejant de fer un segon ambulatori i ens van dir, doncs no sé si fa falta un segon ambulatori. El que sí segur és que necessitem un ambulatori més gran perquè a vegades no podem atendre perquè no tenim despatxos. Per tant, jo crec que es necessita un ambulatori més gran, sobretot dotar-lo molt millor perquè es puguin fer més coses i obrir-lo durant temporades llargues quan hi ha més afluència de gent.
Següent pregunta. Què penseu fer pel turisme, el comerç, el desenvolupament del pla d'usos? I aquí suposo que també hi entraríem. Allò, vist que hi heu treballat en tot plegat, el compliment del pla d'usos, i hi ficaríem l'oci nocturn i la conciliació de la tranquil·litat amb el lleure, les zones comercials i els pisos turístics il·legals.
Són moltes preguntes a la vegada, eh? Són moltíssimes preguntes. El turisme, jo crec que l'altre dia ho deia, jo que la marca Sitges està molt potent. La gent no sé si ho va entendre molt bé perquè deia no, Sitges no està bé. Sitges pot estar bé o no, però la marca Sitges, la marca turística, està superforta i superpotent. Jo l'he anat per molts llocs i moltes fires i moltes trobades i la marca Sitges és molt potent i segueix sent-ho i hem de seguir treballant perquè així ho sigui. Tenim els dos tipus de turisme, el vacacional i el de congressos, que els dos estan creixent i els dos jo crec que estan forts i han de continuar sent forts. En l'oci nocturn, és cert que tenim un problema, però és un problema també molt generalitzat que ve donat una mica per tot plegat. Ve donat per les noves normatives, que és veritat que són doncs, molt severes en l'àmbit de l'acústica, dels sorolls, però també és veritat que hi ha molta gent que es queixa. De fet, ahir al ple es donava compte de les queixes del síndic de Greuges i mirades a fons, les majors queixes que tenim són les de sorolls. Molt més que de neteja, de tombanta o qualsevol altra cosa. La queixa més gran que hi ha a Sitges és de sorolls. Per bars, restaurants, locals, esdeveniments, és la queixa més gran. Per tant, això s'ha de treballar i s'ha treballat i segueix treballant. I a més, moltíssims, et diré que el 90% dels establiments de Sitges estan col·laborant moltíssim, moltíssima gent ha fet unes reformes enormes i s'ha gastat molts diners per complir la llei, però jo també entenc que un propietari d'un local d'oci nocturn doncs, s'ha de gastar molts diners per tenir un local ben adaptat, diguem, i perquè vull dir, no és fàcil, els preus dels locals són molt cars. Jo crec que l'oci nocturn necessita doncs, una mica d'empenta de potser no sé, buscar alguna zona o algun lloc potser que no hi hagi tanta vivenda i no hi hagin tantes queixes i fer algun lloc on la gent pugui anar a trobar-se més. S'ha de fer bastantes voltes i bastanta pensada i pensar-ho conjuntament, evidentment, el públic amb el privat. Això sí.
S'ha acabat aquella imatge del primer de maig?
Home, acabar no, perquè encara hi ha algun bars i encara van funcionant i nosaltres amb el pla d'usos el que hem fet per intentar-ho animar és que l'únic que es poden obrir ara són bars musicals, no es pot obrir restaurants com s'havien obert fins ara. Vull dir, i nosaltres ja ho hem intentat a través del pla d'usos, però és cert que els locals tenen uns preus molt alts i és el que et dic, servint copes, doncs han de servir moltes copes perquè et surtin els números, perquè a més has de tenir un local absolutament adaptat a la normativa, adaptat als horaris, és bastant complicat.
Estirem aquest fil, el pla d'usos, com us comentàvem a la pregunta, aquesta ha estat legislatura de pla d'usos també.
Sí.
Fins a quin punt la vida real o la normativa europea farà que el pla d'usos sigui quelcom del passat d'aquí dos dies i la llei de l'oferta, la demanda, no es podrà regular des dels ajuntaments.
Sí, podria ser, no ho sabem, però mira, el pla d'usos antic era del 2008 i no estava tan desencaminat, perquè de fet en aquell moment es van limitar molt les immobiliàries i els bancs. Els bancs han canviat bastant, però les immobiliàries no han canviat gaire. Vull dir que estem bastant igual.
Hi ha hagut precisament un conflicte amb més d'un immobiliari,
exacte,
aquesta legislatura.
Exacte, precisament pel pla d'usos. No, jo penso que el pla d'usos ha de ser un pla viu i que necessita un temps d'adaptació. Jo crec que una miqueta sí que ha anat aturant i aturarà una mica la proliferació d'un tipus d'establiments que hi havia. No perquè fossin més macos o més lletjos, sinó perquè n'hi havia moltíssims. Vull dir, els supermercats mateixos n'hi havia, no sé, ara ja no me'n recordo, si 25 o 30 només amb 3 o 4 carrers. Vull dir, n'hi havia masses i això una miqueta sí que ho ha regulat, perquè de fet ens han demanat obrir-ne de nous i els hi hem dit que no. Per tant, si no hagués hagut el pla d'usos, segurament haguessin sortit més. Per tant, jo crec que ha regulat una miqueta això i amb els anys jo crec que es veurà una miqueta més, no? que n'hi hagin algun tipus d'establiments, que n'hi havia moltíssims, doncs que s'hagin aturat una miqueta.
I ens queixen els pisos turístics il·legals?
Els pisos turístics il·legals són un problema. Mira, ahir vaig estar parlant amb una gent de Montgavina que també té molts problemes, perquè jo crec que més que els pisos, ara on hi ha més problemes, quasi que són les cases. Les cases que es lloguen com a habitatge turístic il·legal,
sí.
Clar, són cases grans, que hi cap molta gent, però que potser són per 6 o 8 persones, però n'hi posen 20, que en canvi amb els pisos això encara no passa, i amb això doncs n'hi ha molt de problema. N'hi ha moltíssim propietari estranger que jo dubto que sàpiga on està situat, vull dir, són russos o alemans o anglesos, que són empreses que aquí, i que això dificulta molt també, no?, el tema del control i de multar i tot això, però entenem que ara amb el nou pla urbanístic, el que hem fet aquests 4 anys bàsicament és regularitzar tot això, perquè és veritat que els pisos turístics ens han passat per sobre, diguem, no? Llavors el que hem fet és regularitzar-ho, posar un topall, ara no pot haver-hi més d'un 9%, per tant els legals ja sabem cap on han d'anar, s'està fent una ordenança per regular com van, i dins d'aquesta ordenança hi ha tot el tema de les sancions pels il·legals, i els il·legals doncs ara les sancions seran molt més elevades i esperem que amb algunes quantes sancions d'aquest tipus doncs la gent doncs s'ho pensi una vegada.
Com que en aquesta legislatura també ho hem viscut, què és més fàcil, escriure una ordenança o fer-la complir?
Uf. Depèn de l'ordenança, però fer-la complir és molt complicat.
Fer-la
complir és molt difícil, també. Però depèn una cosa de l'altra. Vull dir, si no la fas, si t'hi mires molt bé com la fas i te la penses bé i ho fas bé, serà més fàcil d'aplicar. Com més malament es fa, diguem, més difícil és després d'aplicar.
Perquè hem anat de tot, des de les terrasses fins al pla d'usos, fins
exacte,
als pisos turístics il·legals.
L'ordenança de terrasses, per exemple, sí, és una ordenança que li tornaria a donar una altra volta, perquè
encara hi ha escletxes,
sí,
per
sí,
poder
sí,
tirar.
Sí, totalment, totalment.
Una nova pregunta per la regidora i candidata, Aurora Carbonell. Com saben, aquesta entrevista cavalca entre allò que has fet i allò que penses fer. Què penseu fer per resoldre el problema social dels Top Manta, els Rodamons i els Sense Sostre?
Mira, un problema molt gran. Nosaltres, de fet, ara et diré de candidata, nosaltres en el nostre programa posem el fet de posar un espai polivalent per acollir gent d'aquesta d'emergència, gent que no té casa, gent que els desnonen, famílies que han vingut a vegades. Jo conec fins i tot amics que a vegades m'han trucat i m'han dit m'han fet fora del pis i no puc pagar-lo, necessito un lloc per anar a dormir. Aquesta gent necessita un espai de pas, no per sempre, però sí que necessita un espai.
Quelcom semblant o que hagués pogut ser el projecte de Campera Mestres?
Exacte, quelcom semblant això, el que passa és que no sé per què, es va fer i va tenir una com molt mala acollida, però necessitem un espai per dones maltractades, per nens que es queden sense casa i hi ha moltíssima gent, per aquesta gent sense sol. Ostres, ni que sigui això el que dic de pas, però és que a més ha estat una demanda dels sitgetans i les sitgetanes, amb tots les audiències públiques que hem fet, processos participatius, sempre es demana un espai d'aquest tipus. Per tant, necessitem acollir a la gent que es queda sense res, i pel tema del Top Manta, abans comentàvem, no és només la policia, perquè la policia no la pots tenir 24 hores al dia allà davant d'aquestes persones, perquè és que és absolutament inviable, perquè la policia té moltíssima altra feina, no? També, a part d'aquesta, i no és la solució. I el problema va molt més enllà, és un problema, sempre ho diem, un problema global i sobretot un problema que té molt a veure amb la llei d'estrangeria. El problema que ens veiem més, i jo ho he parlat molt amb Càritas, amb Creu Roja, amb totes les entitats aquestes que ajuden a les persones amb problemes, ens diuen precisament la gent sense papers. Diuen sense papers és que no és ningú. arriba aquí i ningú el pot ajudar. Diu, l'Ajuntament no el podeu ajudar perquè com no té papers no li podem donar una ajuda, com no té papers no li podem donar treball, com no té papers no li podem donar assistència. Clar, llavors van allà a Càritas o a veure què el poden ajudar i ells diuen que és un dels problemes més grans que es troben. La gent sense papers és un drama, però un drama absolut. Nosaltres, des de la vessant, t'ho dic perquè, com jo també he estat a promoció econòmica i he fet ocupació, des d'aquesta vessant, l'última idea que hem tingut, una mica per ajudar amb tot el col·lectiu aquest de Tot Mantes, que com bé sabeu, des de Benestar i Família es va fer tot un estudi de qui eren, d'on venien i tot això, d'aquí nosaltres vam treure de que en aquests anys hem estat regulant els mercats no sedentaris que hi ha. Vam regular el mercat del dissabte de Plaça Catalunya, vam regular el mercat del dijous, perquè no estaven regulats, tot s'ha de dir, i ara estàvem regulant, ens hem quedat amb el mercat conegut com el mercat dels hippies. I el mercat dels hippies, que també es diu el mercat dels sentits, el que hem proposat i el que bueno, estem fent, com estem tirant endavant ara, és que posarem 20 parades, com sempre, però volem que siguin realment artesanes i tot, i posem 5 parades que li diguem parades socials, que és per aquesta gent que no pot pagar una parada, que potser no es pot pagar els autònoms o té problemes, que l'Ajuntament el pugui ajudar i es puguin vendre allà. No sabem si d'aquesta manera algun Top Manta que tingui papers, que no n'hi ha tants, doncs d'aquesta manera el podríem treure, perquè la qüestió és que deixin de vendre. La qüestió aquesta gent és que ha de deixar de vendre al carrer i els has d'ajudar d'alguna manera perquè surtin d'aquí.
Pregunta número 5. Què penseu fer per resoldre les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf?
Mira, de les botigues em va fer molta gràcia l'altre dia amb el debat que vau fer vosaltres amb en Maricel, que va haver-hi un moment que el representant de botigues va dir «Home, veig que tots us queixeu del mateix, com nosaltres». I jo vaig pensar, esclar, és que vosaltres sou Sitges. Vull dir, quan vas a les botigues, ells es queixen de la neteja, del transport, de la seguretat, de la policia. Dic, és que no és tan diferent de quan parles amb els veïns de, no sé, de Vallpineda o de Quin Mar o del Vinyet, vull dir, tampoc n'hi ha tanta diferència, i ells a vegades se senten com a molt diferents, tampoc són tan diferents. És cert, és evident, que estan a 15 quilòmetres, no tenen el mateix. És cert que amb la policia n'hi ha problemes, perquè problemes només per això, perquè han d'agafar l'autopista o les costes i tarden moltíssim, és cert. És cert que en altres coses poden estar desplaçats per les escoles, tenen l'escola al costat de Castelldefels, és normal, però amb altres moltes coses tenen les mateixes dificultats i altres avantatges, no us diré que no, de viure a 15 quilòmetres. Nosaltres una de les coses que proposem, perquè ho hem parlat bastant amb la gent de Castelldefels, és mancomunar serveis. És a dir, per exemple, jo ja he parlat bastant que la neteja de la platja doncs la facin des de Castelldefels, perquè a nosaltres també ens costa moltíssim tenir dos o tres persones allà, anant allà, i ells es queixen de que està brut, i aquí perdo els treballadors aquests perquè han d'estar allà, perquè tarden molt de temps. Per tant, hi ha serveis que jo crec que sí que es poden mancomunar amb Castelldefels. Si es parlen i s'arriben a acords, es pot parlar seguríssim.
O sigui, de la mateixa manera, per entendre'ns, que aquí determinat reciclatge es fa des de la mancomunitat per a Desgarraf, que es poguessin mancomunar
algunes
serveis,
coses sí
algunes coses.
I ens ajudarien amb tots, a nosaltres ens deslliuraria d'això, del transport i d'estar tan lluny i tot, i ells tindrien un servei molt, molt més ràpid, això sí.
La carta de la consulta per la segregació, la tindríeu o la deixaríeu córrer?
Jo si hi ha demanda dels veïns, nosaltres no tenim cap problema perquè la gent opini, vull dir, jo crec que no va funcionar malament, de fet, perquè va participar gairebé un 24%, que amb un procés participatiu és moltíssima gent, perquè encara no estem molt avasats a fer això. Per tant, en aquest sentit, jo penso que no va anar malament. Era una consulta, recordem, que no era vinculant, només era per saber la gent. Jo, per preguntar a la gent què opina, jo crec que sempre es pot fer això, sempre.
Què penseu fer per resoldre el problema batú a l'olla de l'accés a la vivenda?
Hombre, un problema greu també. Un problema greu que
el
fa
més
molts
greu?
Anys. Jo crec que sí, que és un dels problemes més greus, perquè ara es parla molt doncs, d'això, no? De la sostenibilitat, o de cultura, o d'esports i tal, llavors penses, bueno, però si no tenim gent, vull dir, si la gent d'aquí ha de marxar, totes les altres polítiques quasi que no tenen massa sentit. És molt important fer habitatge social, es necessita moltíssim, ara ja no és pels joves, abans era pels joves, sobretot els joves, ara ja és pels joves, pels grans, pels més grans, per les dones, sobretot per les dones amb fills, que és el perfil que s'ha vist més necessitat. Per tant, tothom necessita habitatge.
A qui us ho hem de preguntar així? Heu estat al govern? Per què s'ha trigat tant, això?
S'ha trigat perquè, primer, és veritat que és bastant complexa, el tema aquest. Primer, fins que no teníem tots els diners i no estàvem absolutament sanejats i tot, no podíem fer pràcticament res. Després, fins que els de la plana no van donar el terreny, que és amb el que hem confiat més, és cert que s'haguessin pogut buscar altres terrenys, però amb aquest és amb el que es va confiar més, no s'ha pogut bàsicament fer res. Però què s'ha fet mentre? Jo sí que he vist cronogrames que comencen el 2016 a treballar, vull dir que des del departament també amb molt poc personal, tot s'ha de dir, han anat treballant ja en això, han estat buscant empreses, si fer els habitatges públics, fer-los amb una empresa públic-privat, si el sòl tenia que ser tot nostre, la llei d'habitatge està canviant contínuament, que si els habitatges, de quina manera havien de ser, si de tot el registre de personal, que, vull dir, és una feinada que jo crec que tota aquesta feinada ja s'ha avançat molt, i per tant en la propera legislatura es podrà començar a fer habitatge, que és el que realment falta, però sense la feina aquesta que s'ha fet abans, vull dir, no es podria fer. O sigui, per tant, jo també sí que s'ha tardat, és cert, perquè jo crec que potser el que s'hagués hagut de fer segurament és comprar habitatge mentre no el fèiem, s'hagués hagut de comprar habitatge. Això sí que crec que sí que és culpa nostra, de potser invertir diners no en altres coses i no comprar algun habitatge, perquè havíem de ser conscients que no podíem construir, perquè no hem pogut construir...
Per tant, hem d'entendre que abans les promocions de pisos no estiguin fetes, aquesta seria una de les estratègies, comprar habitatge?
Sí, nosaltres entenem que l'Ajuntament ha de tenir habitatge i ha de treure habitatge assequible. Nosaltres ho hem dit diverses vegades, portem dues propostes en el nostre programa. Una és, amb els habitatges d'ús turístic il·legals, les multes que se li posin, de proposar que s'intercanviïn a canvi de pagar, que deixis un habitatge per un mínim de 5 anys amb un preu d'habitatge social, o també tot l'àmbit de les reformes, que hi ha molts pisos antics, ajudar amb reformes a canvi de que el teu pis el donis durant 5 anys en un ús social. Jo crec que s'ha de treure habitatge amb diferents fórmules imaginatives per treure habitatge assequible al carrer i a més, evidentment, anar construint habitatge.
Heu agafat les dues. Què penseu fer per resoldre la situació de la neteja i el reciclatge?
Déu-n'hi-do, també.
I no sé si aquesta és la creu d'Esquerra?
Bueno, jo crec que és la creu de Sitges, et diré. Perquè jo també tinc un article del 2011, em sembla que havia dit alguna vegada, el 2011, queixant-me amb el... No, abans del 2011, perquè era una carta a l'alcalde Baiget que vaig fer a l'Eco, dient que ja estava bé la neteja, que no hi havia papereres... Bueno, en fi, o sigui, jo crec que és un problema que tenim a Sitges de fa molt de temps, però és cert, jo no ho negaré, que en els últims anys doncs s'ha vist molt agreujat, no? Per diverses coses, jo sempre ho dic, quan nosaltres vam arribar ens vam trobar amb un contracte de neteja molt antic, del 2006, un contracte de neteja que havia patit moltíssimes retallades i un contracte de neteja amb una empresa que se li devien molts diners i, per tant, no es podia tampoc exigir molt. La feina que s'ha fet, quina ha estat? Tapar forats, bonament com s'ha pogut, és a dir, anar canviant algun contenidor, netejant-lo per dintre com podíem, pagant més perquè no es podia canviar el contracte, i fer un nou contracte de neteja, que ara ja sí, està en ple procés de licitació, que pot estar més parat o menys, però el procés ja està engegat, perquè he sentit algú que ha dit, s'ha de fer un nou contracte, no, ja està, ja s'ha fet la licitació i el contracte ja està fet, vull dir, acabarà sent una empresa o una altra, però a finals d'any tindrem una empresa nova, i l'empresa nova, evidentment, serà un contracte per un Sitges del 2019, un Sitges que rep 3 milions de persones, amb nous contenidors, nous camions, canviarà molt la cosa. Però tot i així, jo sempre ho dic, per molt que posem molts diners, molts treballadors i molta neteja, també la feina més gran, l'objectiu més gran, és que hem d'anar eliminant residu, no podem fer tant de residu. Al igual que el reciclatge, hem d'augmentar moltíssim el reciclatge, però molt, perquè estem amb uns nivells molt baixos comparats amb altres pobles, i perquè, a més, la Unió Europea d'aquí un parell d'anys ens obligarà, però molt, i si no haurem de pagar moltíssims diners si no reciclem nosaltres.
I en aquest sentit, què es pot fer per augmentar el reciclatge? Que no s'hagi fet?
No, doncs, evidentment, posar les eines, això és veritat, perquè, clar, molta gent et diu, sí, home, com reciclem si és que els contenidors estan a tope i tenen tota la raó del món? Per tant, posar les eines de fer més freqüència de passada i passar més, però també fer un esforç nosaltres de, per exemple, eliminar el plàstic. Vull dir, a la llarga s'haurà d'anar a comprar i no hi ha sense utilitzar res de plàstic ni una bossa. Vull dir, cadascú de nosaltres hem de ser molt conscients de generar menys residus, perquè si no, no ho solucionarem mai.
Us heu enfadat molt per la neteja?
Home, sí, tant. Sí, perquè jo sempre ho dic, jo visc al centre i visc en llocs que en fi, que moltes vegades m'he enfadat moltíssim. La línia verda, jo crec que m'ha patat del mòbil perquè ja ni de tantes vegades que l'he fet servir. A mi em molesta molt veure els contenidors a rebossar o veure caixes a vegades de comerços. Bueno, m'he enfrontat amb gent, a vegades no, gent que veus que deixa la brossa al costat i el contenidor està brut i dir-li, però què fa? Per què no les poses dintre? I després penses, bueno, jo per què m'he desbarallat, no? Però sí, sí, la veritat és que ho hem patit moltíssim i és veritat que es necessita un nou contracte i jo a vegades dic que és que a vegades el terra es veu brut, vull dir, s'ha de baldejar molt més, s'ha de netejar. Hem de pensar això, que en els últims anys hi ha hagut un contracte molt antic, però a més hem tingut moltíssima gent, ha augmentat moltíssim el volum de gent, sobretot, jo ho dic, el visitant aquest de dia, ha augmentat moltíssim el volum de gent que tenim.
Fins que el contracte no sigui un fet i la nova empresa no sigui un fet, què?
No, ara s'han agafat nous contenidors, s'han llogat a camions nous, de fet ja se'n veuen alguns, i s'ha augmentat el pas de treballadors, s'ha augmentat posant diners, bàsicament, és l'únic que s'ha fet, clar, posar més diners per fer més freqüències, camions nous, perquè els que estaven s'estaven caient a trossos, i contenidors, canviar aquells que estan més malbé, canviar-los a l'espera de que arribin els nous.
Penúltima pregunta. Què penseu fer per gestionar el desenvolupament urbanístic i impulsar el pla d'equipaments i mobilitat?
La mobilitat és un tema pendent que ens ha quedat en aquest ajuntament, i jo ho reconec perquè
és un malalt crònic, la mobilitat.
També no hi havia pràcticament ningú personal, no sé si és que no existia o no sé què passava, però la mobilitat és un problema molt gran i que s'ha de resoldre i s'ha de treballar i s'ha de posar. De fet, ara ja hi comença a haver una persona que es dedicarà, perquè ha d'haver-hi personal, perquè la mobilitat és amb l'urbanisme és el que afecta més. Nosaltres, una de les propostes que fem i que ho hem parlat és amb l'àmbit del càrrega i descàrrega, que també és un problemon, que a vegades s'havia dit d'habilitar un espai per càrrega i descàrrega, això és inviable, ja ho hem vist. I a més hem parlat amb molta gent que es dedica a això i ens diuen que això no funciona. Però, en canvi, el que sí que hi ha gent que ens ha dit que ho troba bé és habilitar on hi ha el pàrquing de Can Robert, habilitar una zona perquè allà parquing a un preu molt baix, no sé si a un euro o a un preu baixíssim, els cotxes, aquests cotxes que són dels industrials, és a dir, el palet, el pintor, el comercial, tots aquests que aparquen el càrrega i descàrrega i ocupen el lloc del que porta el camión de les cerveses, diem, aquests, fer-los aparcar allà. O sigui, és a dir, ells poden anar a descarregar, però després aparcar allà i no ocupar. Perquè els de càrrega i descàrrega ens diuen, si no està ocupat, nosaltres podem funcionar bé, perquè nosaltres arribem, descarreguem i marxem. Diu, el problema que tenim greu és que totes les zones de càrrega i descàrrega estan plenes de cotxes d'aquest tipus, no?
De petits industrials.
I amb aquests se'ls ha de facilitar també, perquè també entenc que un lampista s'hi va a treballar, que descarregui, però després que aparqui en un lloc habilitat per ells. Aquesta era una de les propostes per, sobretot, la mobilitat, facilitar-la, perquè és veritat que és un problema. També nosaltres tenim la proposta de Fregata, la zona que està d'aquí dalt de l'Ajuntament, i la zona de la Torreta, sobretot aquí també treure cotxes, perquè també és una zona molt conflictiva de pas de cotxes.
Però com deia aquell, si treus els cotxes, on els poses?
Sí, clar, és veritat, no? I s'han d'adaptar zones, com per exemple l'illa de Cuba és un altre lloc que tothom ens demana treure el carrer de descàrrega. Jo també ho reclamo moltes vegades, perquè a més penso que és un carrer preciós, turísticament supermaco, que passa moltíssima gent. Però
l'illa de Cuba té una penitència al damunt, aquell carrer.
Però és horrible, vull dir, amb tot el carrer de descàrrega. S'ha de buscar un espai per tots aquests, no sé si a la zona de l'Oasis, no sé si s'està mirant, perquè la càrrega i descàrrega se'n vagi a un altre lloc. És evident que quan treus els cotxes d'un lloc has de tenir un altre lloc pensat on aniran, perquè si no el caos està servit.
I és evident que físicament Sitges té el lloc que té.
Sí, té el lloc que té. Nosaltres al pàrquing aquest ara de Can Robert que hem arreglat i que funciona força bé, nosaltres una de les altres propostes que dèiem és tota la zona d'equipaments, precisament, que ha d'haver-hi en el futur, mentre no es facin equipaments, que estarà en temps, allà habilitar pàrquing gratuït. Hi ha gent que et pot dir, ui, allò està superlluny. Bueno, depèn, perquè vagi a la platja, a la zona del Vinyet, tenir pàrquing gratuït mentre no es construeixi, allà que vagi a aparcar, vull dir, jo penso que és una bona zona per fer aparcament.
Vinga, i l'última pregunta.
Última.
Què penseu fer pel desenvolupament de la cultura, l'esport i l'educació?
Mira, aquest és tot l'àmbit de les persones que nosaltres portem. Esport i cultura, nosaltres entenem que són l'eix vertebrador, no, de tota societat, i tant l'esport com la cultura, sobretot s'ha de donar oportunitat a tothom que pugui practicar l'esport i a tothom que pugui també gaudir de la cultura, no? En l'àmbit de l'esport nosaltres hem parlat molt, l'Eduard Terrado, el nostre regidor, ha parlat molt de que sobretot donar opció a la gent que practiqui l'esport durant tota l'etapa de la vida, des de petits a grans. Es parla molt a vegades de les entitats, dels clubs, no? Que si se'ls ha de subvencionar, si no els ha de subvencionar. Hi havia algun club que a mi em deia, mira, jo no sé si vull que em subvencioneu, diu, perquè després és tan complicat justificar i ens costa tant justificar-ho que em costa més diners quasi que el que em doneu, i amb això té raó. Per tant, nosaltres també entenem que s'ha de fer molt de... ha d'haver-hi molta combinació de les escoles amb els clubs esportius, que amb això sí que ens podem ajudar molt mútuament, i a més és ja des dels nens, no? Des de la base, que molts clubs participin, o sigui, combinin amb les escoles o amb els instituts perquè participin conjuntament d'activitats que l'Ajuntament, evidentment, pot ajudar econòmicament, no? Això és una de les propostes que fem. En l'àmbit esportiu, evidentment, continuar amb el camp de rugbi, i hi ha el projecte del nou camp de futbol, que aquest també anirà endavant, i el gran repte següent és fer el segon pavelló, que també es necessita molt, un pavelló esportiu que es necessita. I en l'àmbit de la cultura, nosaltres doncs, ho hem dit molt, això, no? Sobretot portar la cultura a tothom. Nosaltres una de les opcions que proposem és, a través del carnet d'amic dels museus, proposar que la gent de Sitges tingui l'entrada gratuïta als museus. Entenem que els museus de Sitges estan, sobretot, el que hi ha més són donacions de sitgetans, i per tant el gaudi dels museus i el patrimoni entenem que pels sitgetans hauria de ser gratuït. I l'altra proposta que fem és la proposta d'habilitar el patronat, sobretot per expressió dels artistes, que n'hi ha molts, que també la majoria d'artistes sempre et demanen que el que volen són calendaris regulars d'actuacions, no volen el festival d'A o el dia d'A, sinó que el que volen és que cada mes n'hi hagi música, o n'hi hagi teatre, o n'hi hagi dansa, o n'hi hagi pintors. I si podem tenir un espai que sigui pel talent local regular, doncs pensem que el patronat seria un bon lloc.
En la recta final, tocareu els impostos?
En principi, clar, s'ha de mirar com estan els números, però en principi no. No hi ha la voluntat de moment de tocar-los, els impostos. Ara, és cert que hem d'anar mirant com anem funcionant i com va tot el pressupost, el compliment, sobretot el compliment de pagaments i tot el deute zero que hem aconseguit, doncs seguim mantenint també el pagament a menys de 30 dies i seguim fent aquests esforços, això sí.
Amb qui no pactaríeu mai?
Home, nosaltres som un partit d'esquerres, republicà i independentista. Per tant, hi ha partits que el tindríem molt, molt malament, com Ciutadans, Partit Popular, per exemple, no? Estic seguríssima que amb aquests no podríem pactar mai de la vida. Amb els altres, és evident que el més important, el primer és mirar el programa, si coincidim amb moltes propostes de programa, i nosaltres el que volem és que es lideri des de l'esquerra, o sigui que qui governi es governi des de l'esquerra en polítiques republicanes, això bàsicament.
I ara va una xafarderia que només podem preguntar a dues candidates. Quina relació manteniu amb Mònica Gallardo?
Bé, a veure, jo amb la Mònica tampoc ens coneixíem tant personalment, ens hem conegut més ara en els debats i en aquests dies de campanya, però bé, una relació molt cordial, vull dir que no
fins al punt que es pot establir un acord de futur, si convé.
Bueno, jo és veritat que vinc d'un govern que amb el Miquel Forns m'he portat molt bé, tot s'ha de dir. Jo crec que el govern ha funcionat molt bé perquè el Miquel i jo personalment ens hem portat molt bé, hem estat molt cordials i això és molt important, és veritat la relació, però també és veritat que ens l'hem fet amb els temps. Jo tampoc ens coneixíem tant amb el Miquel, no? I amb els anys doncs hem fet un bon tàndem.
I una darrera, que és també una pregunta retòrica. Heu estat en el govern, l'Ajuntament com a institució s'ha posicionat a favor del procés. Enteneu que d'alguna manera aquest posicionament ha de continuar en el futur?
Sí, totalment. Nosaltres entenem que com a municipi, és més, nosaltres som defensors de que les repúbliques es fan des dels municipis i per tant nosaltres hem d'estar al costat del Parlament i al costat del país, i si el país va cap on ha d'anar, que és cap a la república, nosaltres estarem allà els primers.
Aurora Carbonell, gràcies, sort.
Moltes gràcies a vosaltres.